Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Són dies de felicitat absoluta pels madridistes, dissabte campions d'Europa a Wembley, diumenge celebració por todo lo alto a Madrid i dilluns oficial el fitxatge d'Mbappé per les 5 properes temporades. Si aquest Real Madrid, amb la plantilla que té, li sumes al futbolista més letal del planeta, doncs això converteix automàticament el Real Madrid en el gran favorit per guanyar-ho tot la propera temporada, el que no vol dir que ho guanyi tot. Algú ha recordat aquests dies el que va passar amb els Galàcticos, el Real Madrid que va reunir a principis dels 2000 a Beckham, Figo, Zidane, Raúl i Ronaldo, i la cosa no va funcionar. El Barça, més que esperar a que no hi hagi química entre aquesta nova constel·lació d'estrelles, el que ha de procurar és fer les coses bé, treballar molt, no arrugar-se i prendre's com un repte, com una motivació, al mirar de competir amb aquest agegantat Real Madrid. De seguida parlem de Mbappé i estem també pendents de la publicació de l'entrevista de Joan Laporta a Barça One, en la que el president del Barça ha de valorar, entre d'altres coses, la destitució de Xavi i el fitxatge de Hansi Flick. Al Girona hi ha llum verda, el canvi d'accionariat, per tant, tot ok per la participació del Girona a la Champions League de la propera temporada. Mentretant, l'Espanyol prepara la primera eliminatòria d'ascens a primera contra l'Sporting, és la tercera vegada que afronta la seva història i una promoció d'ascens. Les dues anteriors van anar bé. Després ho recordem. La selecció espanyola masculina acabarà de preparar aquesta tarda l'amistós de preparació per l'Eurocopa, que ha de disputar demà a Badajoz contra Andorra. La femenina jugarà aquesta nit a Tenerife, a 9:15 contra Dinamarca. Si Espanya guanya, estarà classificada per l'Eurocopa del 2025. Recordem la baixa a Espanya d'Aitana Bonmatí, que ha abandonat la concentració amb una lesió muscular. En bàsquet, Fernando Sanemeterio, nou director esportiu del bàsquet Girona. A la Lliga CB, Unicaja i Múrcia aniran al cinquè partit. Ahir, Múrcia 79, Unicaja 88. En tennis, tenim jornada de quarts de final a Roland Garros. Està jugant ara mateix el partit entre Dimitrov i Sinner. Estan al primer set, van un joc a un. Al vespre, no abans d'un quart de nou, tenim el partit entre Alcaraz i Tsitsipas. En categoria femenina ja s'han classificat per semifinals Coco Gauff i Swiatek. S'han classificat aquest matí. El Barça de futbol sala es complica l'accés a la final de la Lliga i derrota al Palau davant Cartagena per 2-3. Dijous, el segon partit allà. El Barça obligat a guanyar per forçar el tercer partit, que seria al Palau Blaugrana. Hi ha moguda al Mercato de MotoGP. Marc Márquez serà pilot oficial de Ducati la propera temporada i Jorge Martín se n'anirà a Aprilia. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, valla parella, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, amb l'arribada d'Mbappé, li podrà competir al Barça al Real Madrid? Creieu que sí el 40%, que no el 60%? En clau Girona, us preguntem avui què faríeu amb Pablo Torre, que es quedi 61%, no me'l quedaria 39%, i en clau espanyol us demanem si ha de ser titular Nico Melamed contra l'Sporting. Creieu que sí, la gran majoria, el 75%, que no, el 25%. Marc Pairès està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el
sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Obrim l'Esports Cope d'avui dimarts amb el nom propi al Planeta Futbol a les últimes hores, que és el de Kylian Mbappé. Serà nou jugador, o és nou jugador del Real Madrid per les 5 properes temporades. Per tant, el que farem d'entrada és passar per les dues ciutats, pels dos escenaris de la notícia, que són París i Madrid. Estem primer a França amb el nostre home allà, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Mbappé el tenim concentrat en França, eh?
Sí, demà França juga a Metz el primer dels dos amistosos que té per preparar l'Eurocopa. Ho farà contra Luxemburg per fer les primeres proves i assajos abans de viatjar cap a Alemanya. En aquests moments Mbappé està concentrat amb la selecció. Avui a 4:45 parlarà Didier Deschamps en roda de premsa. Normalment ho acostuma a fer amb el capità de la selecció al seu costat, però a hores d'ara encara no tenim la confirmació de si sortirà o no Kylian Mbappé. Aquest matí parlava amb alguns companys francesos que cobreixen habitualment la selecció i em comentaven que no creien que comparegués Mbappé, però que era una mica més sensació que no pas informació. En tot cas, des de la federació, el que no volen és que el tema Mbappé doncs s'endugui tota l'atenció dels mitjans.
Clar. Com es recull avui l'oficialitat de la notícia allà a França, a París, Dani, que era una cosa que, bé, en fi, era un secret a veus, clar.
Exacte, sí. Ahir al vespre a la concentració de França, doncs Mbappé va rebre la felicitació de tots els seus companys després que s'anunciés definitivament la seva arribada al Madrid. No va haver-hi una gran celebració, però tothom esperava aquest moment tan mediàtic, especialment els qui a partir d'ara es convertiran en els seus nous companys de vestuari al Real Madrid. I el que sí m'ha sorprès, Joan, és que aquest matí a França, tret de l'Equip o Le Parisien, els mitjans generalistes com Le Figaro o Le Monde no li han donat gaire transcendència, no li han donat gaire protagonisme al tema esportiu del dia i probablement de l'any. I en definitiva estem parlant que qui marxa és Mbappé de França, que és una icona, que és una referència més enllà del terreny esportiu, i la veritat és que ha passat bastant de puntetes la notícia.
Escolta, si jugarà a l'Eurocopa, no jugarà als Jocs Olímpics. Fins i tot amb això Florentino s'ha sortit amb la seva, també, eh?
Sí, a priori no hi serà. Ahir Thierry Henry, el seleccionador, va donar la prellista. Cal dir que pot haver-hi canvis fins al dia 3 de juliol, però ahir Thierry Henry va dir en roda de premsa que estava bastant frustrat perquè les vegades que havia parlat amb gent del Real Madrid, les converses havien anat de pressa i corrents i que no havien hagut negociacions possibles perquè el Real Madrid ha deixat clara la seva postura des de l'inici, que no deixaria participar en les dues competicions a cap dels seus jugadors, Eurocopa i Jocs Olímpics, que havien de triar. Lògicament, Mbappé estarà present a l'Eurocopa d'Alemanya i, per tant, tret que hi hagi un canvi d'última hora, el nou futbolista del Real Madrid es perdrà els Jocs Olímpics de París.
Perfecte. El Madrid ja ha anunciat que serà jugador del Real Madrid les 5 properes temporades, però encara no està desvinculat del tot del PSG.
No, exacte. Ahir va haver-hi un silenci institucional per part del Paris Saint-Germain quan es va fer oficial Mbappé pel Madrid. Em deien que no tenien intenció de fer res especial, que per ells era un tema del passat, però efectivament hi ha un tema de desvinculació a nivell econòmic. Els advocats del Paris Saint-Germain i Mbappé ara per ara estan reunits per acabar de tancar l'acord definitiu. No li han pagat els últims mesos de contracte, tampoc un bonus xifrat al voltant dels 80 milions d'euros, i s'ha de veure fins a quan renuncia Mbappé, que en el seu moment va deixar clar que no marxaria mai gratis del Paris Saint-Germain.
Perfecte. Dani, una abraçada, gràcies.
Una abraçada, Joan, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy aquí, Doncs així s'ha recollit a París aquesta notícia esperada des de feia ja moltes setmanes i haurem de passar també per Madrid per valorar-la amb el company de l'agència EFE, Roberto Morales. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si a este Real Madrid, campeón de Europa, campeón de Liga, con el plantillón que tiene, le sumas Mbappé, da la sensación de que puede ser un equipo muy invencible, ¿no?
Bueno, vamos a ver los movimientos que provoca la llegada de Kylian Mbappé. Vamos a ver si el brasileño Rodrigo se acaba marchando del Real Madrid o decide asumir la competencia que le llega en la delantera. Pero a priori sí, yo creo que la plantilla este año ha crecido muchísimo. A principio de temporada no decíamos lo mismo, porque veíamos a un Barcelona, incluso un Atlético Madrid, con una plantilla superior al Real Madrid cuando se lesionaron Militao, se lesionó Courtois. Pero es verdad que han crecido muchos jugadores, ha sido un año de crecimiento para ese fondo de armario de Ancelotti y han dado al paso al frente muchos jugadores. Y ahora mismo con la llegada de Mbappé, pues es la joya de la corona que todo madridista soñaba y realmente creo que se sitúa muy por encima de cualquier rival en España, en la competición doméstica, y luego en Europa, mirando a los ojos del City, e incluso ya podemos decir que ese temor que se tenía al equipo de Guardiola, si mirábamos el uno para uno, ahora con Mbappé creo que está todo muchísimo más igualado, incluso se puede considerar un pelín por encima.
Sí, bueno, el Madrid siempre es un equipo que siempre aspira a todo, siempre ha aspirado a todo, pero es verdad que el año que viene se va a encontrar en esa tesitura que igual en los últimos años no se ha encontrado tanto, no se piensa. En el año en el que el PSG, por ejemplo, tenía a Messi, Neymar y a Mbappé, todo el mundo decíamos, si no lo ganan todo, es entre comillas un fracaso. El año pasado seguramente esa presión la tenía el City, yo creo que el año que viene esa presión la va a tener el Madrid, ¿no, Roberto?
Sí, Mbappé al final, en el tridente que va a formar el Real Madrid, bien sea Vinicius, Mbappé, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, yo creo que es, va a estar entre los mejores de la historia del club blanco. El más reciente ha sido el Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, que provocó precisamente que Mbappé, la primera oportunidad que tuvo de venir, eligió el PSG porque veía que aquí no iba a tener la continuidad que él quería para su crecimiento, ¿no? Y se ha retrasado mucho más de lo que al madridista le habría gustado la llegada de Mbappé, sobre todo hace dos años cuando ya lo tenía prácticamente cerrado.
¿En qué posición lo ves jugando tú el año que viene en el Madrid, Mbappé?
Bueno, yo lo veo compatible con Vinicius totalmente. Creo que Mbappé va a aparecer por la izquierda, pero que tampoco le ha hecho ascos a cuando Luis Enrique le ha puesto de 9 o de falso 9. O sea, esos movimientos hacia el centro de Mbappé suelen ser característicos. Ancelotti maneja muy bien esas situaciones y yo creo que va a dar libertad de movimiento a Vinicius por dentro y a Mbappé más pegado a la banda, pero también intercambiando posición con el brasileño. Y creo que van a conectar muy bien los dos. Es verdad que de punto de partida podemos decir que parten desde la misma posición, pero este año ya hemos visto a un Vinicius sacando partido de esa libertad de movimiento, apareciendo con más peligro por el área y definiendo bien, o sea que no creo que haya problema.
¿Quién sobra ahí entonces, Roberto, en esta nómina de grandes delanteros que tiene el Madrid ahora mismo?
Bueno, yo creo que el gran damnificado va a ser Rodrigo. O sea, el estatus de Rodrigo va a cambiar. Es verdad que el Real Madrid va a jugar 7 competiciones, que Ancelotti tiene que rotar mucho y que lo va a hacer de forma obligada para poder aspirar a cuantos más títulos posibles mejor. Pero si me dices los partidos de la verdad, los clásicos, los duelos decisivos de Champions, ¿quién va a salir del 11? Yo creo que va a salir Rodrigo. Bellingham puede retrasar su posición con el adiós de Kroos, pero Ancelotti ya nos ha dicho que cuanto más cerca del área, más le gusta el inglés. Y yo veo fuerte a Camavinga como opción de pareja de Tchouaméni y con Fede Valverde completando el centro del campo. O sea, yo creo que en el once ideal el que sale es Rodrigo y luego habrá opción de que Bellingham retrase un poco la posición y entre el brasileño ante rivales a lo mejor de menos entidad que te hacen sufrir menos defensivamente, pero en los partidos duros de verdad yo creo que sale Rodrigo.
Y una última cosa, Roberto, que hay que tener en cuenta, que una cosa es el tema futbolístico y otra cosa es luego la química de vestuario, que hay alguien que ya se ha encargado de recordar el tema de la experiencia de los Galácticos, que juntó ahí el Madrid a una númena de estrellas futbolísticas tremendas y no funcionó. ¿Puede repetirse aquella historia o no crees?
Bueno, yo aquella historia la viví de cerca y creo que tiene muy poco que ver este vestuario con aquel. Yo creo que el Real Madrid está viviendo una de las mejores épocas, por no decir la mejor, en cuanto a ambiente familiar del vestuario. Hay un grupo de veteranos súper respetado por los jóvenes, con mucho hambre de títulos, esta gente joven que ha llegado, los Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, etcétera. No veo que Mbappé vaya a entrar un vestuario de divos, que vaya a haber grandes problemas a la hora del trato. Tiene muy buena relación con Vinicius, incluso con Rodrigo, el futbolista que pierde importancia con él antes de la llegada. Le han abierto las puertas de par en par. No veo ese conflicto por mucho ego previo que haya tenido Mbappé, que para entrar al vestuario del Real Madrid está entrando a un sitio donde hay jugadores con 6 Copas de Europa. Entonces, esa forma de ser que tenía previa a llegar al Real Madrid tiene que ser diferente cuando llegue al vestuario blanco.
Ok, Roberto, gracias por el análisis. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Sports. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sí, 21. En clau Barça, estem a l'espera d'aquesta publicació de l'entrevista que ha concedit Joan Laporta a Barça One, on el president del Barça ha de valorar, que no ho ha fet fins ara, entre d'altres coses, temes tan importants com la destitució de Xavi i també l'arribada al fitxatge de Hansi Flick. Sembla que aquesta entrevista la podrem veure a partir de les 5 de la tarda, finalment. A partir de les 5 de la tarda, aquesta entrevista del president del Barça, Joan Laporta, a Barça One. Mentretant, Manuel Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. L'esperada imatge de Joan Laporta avui a Barça One. Tot el matí d'avui a la plataforma surt una imatge de les obres del Camp Nou i un text on es pot llegir, ho sentim, encara no hi ha contingut programat per aquesta data, per la data d'avui. Si ho desitges, pots revisar altres dies de la setmana. De manera que aquest matí no hi ha imatge de Laporta esperant la difusió d'una entrevista amb el president del Barça, Joan Laporta, a Barça One, que és una plataforma que, segons el Departament de Comunicació del Barça, funciona amb independència d'aquest departament i gestiona els continguts sense dependre de comunicació. En tot cas, un Joan Laporta que va gaudir de la Champions de l'equip femení fa uns dies, però que ha vist com el Madrid guanyava la seva Copa d'Europa número 15 i com anunciava ahir l'acord amb Kylian Mbappé fins al 2019, un jugador que, segons Minguella, podria ser del Barça des del 2017. L'ambiciós i il·lusionant Joan Laporta dient a la campanya electoral del 21 que amb ell de president el Madrid no guanyava Champions i n'ha guanyat dues, el 22 i el 2024. El gran Joan Laporta, que va guanyar amb claretat les eleccions amb aquella exitosa pancarta "Ganes de volver a veros". I tant que els hem vist fins a empatxar-nos.
Manolo Oliveros, Esports COPE.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada vez que te busco te
vas. Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs estarem molt pendents d'aquesta entrevista de Joan Laporta a Barça One a partir de les 5 de la tarda, a veure què s'explica o com ho explica el president del Barça, totes les coses que han passat a Can Barça en els últims temps, que han estat moltes. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloli? Bona tarda.
Ja tenim a sobre la Eurocopa. Estem a menys de 15 dies perquè arrenqui aquesta gran competició a nivell de seleccions i les seleccions comencen comencen a disputar partits de preparació, partits amistosos. La selecció espanyola, per exemple, el té demà a Badajoz contra Andorra.
Sí, senyor, serà un dels 5 partits destacats d'aquesta jornada de demà, aquesta Espanya-Andorra, on per ser aquesta tarda parla el seleccionador Luis de la Fuente acompanyat de Cucurella. Andorra també entrenarà a les 8 de la tarda el combinat de Coldo Álvarez al Nuevo Vivero. De la jornada de demà, destacats el Dinamarca-Suècia, el França-Luxemburg amb Mbappé, el San Marino-Eslovàquia i també el Bèlgica-Montenegro, on crida l'atenció unes declaracions de Kevin De Bruyne a un mitjà belga, on diu això: Aràbia Saudita, a mi edat, hay que estar abierto a todo, estás hablando de cantidades increíbles de dinero en la última etapa de mi carrera. De Bruyne acaba amb el City al 2025. Un Kevin De Bruyne que també ha trobat a faltar a Thibaut Courtois en aquesta concentració de Bèlgica. Avui, per exemple, Portugal-Finlàndia o Itàlia-Turquia, el més destacat d'una jornada arrodonida amb l'Irlanda-Hongria, l'Àustria-Sèrbia o el Suïssa-Estònia. I de la jornada d'ahir, ja han començat a rodar, per exemple, la Mannschaft. Alemanya 0, Ucraïna 0, 45 minuts per Gundogan, no va jugar Ter Stegen, els ucraïnesos 64 minuts per Sinankov i 17 per Dobbits. O a l'Anglaterra 3, Bosnia-Herzegovina 0, fins al minut 60, per això no va aconseguir obrir el marcador la selecció anglesa. També ahir a l'Escòcia 2, Gibraltar 0 i Croàcia 3, Macedònia 0.
Doncs estarem molt pendents a partir de ja de tots aquests partits que comencen a disputar les seleccions nacionals absolutes amb vistes de preparació per l'Eurocopa d'Alemanya. La selecció espanyola femenina juga aquesta nit a Tenerife contra Dinamarca en busca de la classificació per l'Eurocopa del 2025. Anem cap allà amb el company de Copa Tenerife, Juanjo Ramos. Juanjo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ayer se colgó el cartel de No hay billetes en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife y habrá, por tanto, lleno hoy a las 9:30 de la noche para un España-Dinamarca que puede darle a la selección que dirige Montse Tomé el billete definitivo para el europeo de 2025. Ya ganó la selección el pasado viernes en Vejle a las danesas por 0-2, entonces con goles de Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey, y hoy pretenden repetir ese resultado para afrontar con tranquilidad la ventana de los dos últimos encuentros prevista para el mes de julio, justo antes de los Juegos Olímpicos, que es el gran objetivo del verano. Para el encuentro de esta noche hay numerosas bajas. Las ya conocidas no estuvieron en el primer partido Olga Carmona y Ona Batlle. Las que se han sumado después del mismo, Alba Redondo y Aitana Bonmatí, que estuvo en el banquillo pero no jugó en tierras danesas, y Vicky López, una ausencia que ya estaba prevista. La seleccionadora Montse Tomé tiene una duda para el encuentro de esta noche. En la portería, Cata Coll o la canaria Misa Rodríguez, que jugaría ante su gente.
Gracias, Juanjo. Las 3:27, una pausa y de seguida el debate amb l'Emilio Pérez de Rozas y al Tomás Guasc. ¡Vaya parella!
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, obrim el debat a Esports Cope amb Emilio Pérez de Rozas. Sobre Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, i amb el Tomás Guas també. Hola, Tomás.
Val, Jordi, querido, ¿qué tal?
Molt bé, home. Ara parlem d'Mbappé i de la porta i tal, però abans, Emilio, vaya movida en el mercat de MotoGP, eh?
Sí, una gran movida, y bueno, esto solo hace que empezar, ¿eh? O sea, ahora va a haber no solamente más cambios de pilotos, sino incluso equipos que van a cambiar hasta de marca de moto, y bueno, va a haber una movidita guapa, sí, muy guapa. Claro. Por cierto que solo hacer un inciso para aclarar un detalle que no es una crítica, es solamente es un matiz que muchos compañeros han vendido o han comentado o han anunciado o incluso han titulado la noticia del fichaje de Marc Márquez por Ducati oficial, poniendo como protagonista a Martín, en el sentido de Martín deja un hueco en Ducati para que lo aproveche Márquez, y eso no es así. O sea,
es al revés.
Exacto, Ducati prescinde, descarta, le dice a Martín que no lo quiere para el año que viene en el equipo oficial. Martín se busca la vida en Aprilia y entonces es cuando Ducati, que ha escogido a Márquez, ficha a Márquez. O sea que digamos que el sueño dorado de Martín es el que ha conseguido Marc Márquez, no es otro.
Sí, Marc está ya dando guerra esta temporada con una Ducati no oficial, con la oficial la próxima temporada, bueno, debería ir a por todo, ¿no?
Sí, a ver, es evidente que si tú piensas en la vida, en la carrera deportiva de Martín, no hay duda que la decepción es tremenda, ¿vale? Tremenda porque Martín fue un trueno, un cohete cuando corría en Moto3, era el más rápido siempre. Martín, sus padres casi se arruinaron y pidieron créditos para que él siguiera trabajando y se volvieron locos todos, que ocurre mucho en los deportes, esa es la verdad, de los padres, para apoyarlo. El tipo salió adelante, hizo una carrera, ha llegado a MotoGP, le ha peleado el título a Bagnaia hasta la última carrera del año pasado, este año es líder del mundial destacado. Y resulta que ya Marc Márquez coge esa moto o una moto inferior y en cinco carreras les hace ver o les convence a la gente de Ducati, que no olvidemos, Joan, por otro lado, que es Audi, es el imperio Audi, ¿vale? Que el hombre es él, ¿no? Entonces, claro, como esto es mucho más que velocidad, que lo es, y que es para ganar, por supuesto, pero después son vender motos, es marketing, es sonrisa, es imagen, es prestigio, son 8 títulos, es... Pues claro, ahí yo creo que la balanza, las grandes multinacionales, las grandes empresas, escogen siempre a los que estan absolutament consumats, claro.
Molt bé. Hem de tornar a veure, Tomàs, al Marc Márquez guanyar un Mundial, que segur que si no li hagués passat tot el que li ha passat els últims anys, de caigudes i lesions i tal, en tindria uns quants més, ja.
En realidad, Mbappé es Marc Márquez.
Sí, exacto. Tal cual. Tal. Ya ha habido gente, Tomás, que decía que Márquez, hace tiempo que Márquez, cuando ganaba en el 19 con una mano y el 18, que era el Leo Messi de las motos, pero sí, pues
este
eso, chico, el Marc Márquez de ahora.
Claro, este chico, cuando parlem de Nadal, de Gasol, de Alonso, si anirem més enrere, de Ballesteros, de Santana, en fi, bla, 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 aquest està allà.
Sí, clar.
Ara, hi ha una cosa que té un esport, que és el que és, i aquí es fos per terra, i tens lesions, i tot això és un gran risc, que és el que li ha durat, però que aquest tio, jo crec que és el més gran que he vist, hem vist també Rossi i demés, vull dir que no cal anar enrere, no? Però que aquest xicot està, allò, quan dice, la mesa de qui? La mesa de Marc Márquez, aquest tio és extraordinari, home.
Sí, sí. Doncs res, ja m'has fet l'assistència amb el tema d'Mbappé, Tomàs, que ho comentàvem ara amb el Roberto Morales. Clar, si tu aquest Real Madrid, amb la plantilla que té, ve de guanyar la Lliga, la Champions, i sumes Mbappé, doncs, ¿quién le va a toser, no?
Bueno, pues como siempre, que s'ha de veure, no? Sembla que sí, que és un pas endavant. Jo és que no estic gaire d'acord, perquè em fa molt riure un tio que fa de 35 a 40 gols al posis de lateral esquerra, diu que tenen un problema. El problema que tenen és amb el cross. Aquest és el problema a resoldre, perquè era el jefe de l'assumpte i el que liquava tot. Llavors, aquí hem de fer una cosa, que té jugadors, va jugar un dia, jo sempre dic el mateix, jo vaig veure aquell partit a Bilbao, el primer partit de Lliga, que després, entre lesions i històries, no va jugar ni Kroos ni Modric, va jugar Valverde, Tchouaméni, Camavinga i Bellingham, i la resta Valverde va dir, esto no se puede aguantar. Tècnicament moníssims i les cames d'una força de por. Bueno, però aquest és el risc que té. Ara que vinga allà, oiga, és que jugarà por la izquierda, jugarà por la derecha, bueno, perquè tindrà altre entrenador, resultarà, no? És un gran fitxatge, cony, aquest tio és un fitxatge extraordinari. És que jo pensava, mira, un amic meu culer. Diu, tu imagina't que amb el merder que té el Barça, que és una cosa de bojos i que no es pot aguantar. Mira, tu pensa per un moment que apareix Mbappé al Barça la setmana que ve. T'ha canviat moltes coses, eh? a tots els nivells. De presència, de lo que esto es això que es diu de los tangibles e intangibles, les marques, la publicitat, coño, és que és un fitxajazo. Ara, jo dic, oiga, futbolísticament resolgui lo del Cross i que realment és el superfavorit per tots, sens dubte, clar.
Sí, no, Emilio?
Sí, evidentemente. No, por supuesto, a ver. Es muy claro y es una gran tentación decir y bromear con que, bueno, es que han ganado sin Mbappé. Es que ganaron sin Cristiano Ronaldo, es que ganaron sin Sergio Ramos, es que ganaron sin Courtois, es que ganaron sin Casemiro, es que ganaron... De verdad, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, tienen un entrenador muy sensato, que yo conozco poco los intríngulis de ahí dentro, pero no me puedo llegar a creer que ese equipo no juega lo que le da la gana a su entrenador. O sea, yo creo que es evidente que ese equipo juega lo que quiere su entrenador. Y a mí me parece que el tema de Mbappé es brutal, es un tema que no por más anunciado es menos impactante. Y estoy con Tomás que, claro, que estamos delante de un futbolista al que realmente hay que suministrarle balones, hay que meterle balones ahí y claro, y ahí el tema de Cross es un tema muy muy importante, pero volvemos a lo de siempre, o sea, que es los grandes futbolistas son para los 12 partidos que juega un equipo de esos al año, y en esos 12 partidos en Madrid, que ya se defendía a su manera, ahora tiene este refuerzo brutal. Para los demás, como dice siempre Tomás, en Madrid, el Barça, la Juve, que dice el City, el Arsenal, tendrían que estar para esto.
S'hauria de buscar efectivament, Tomàs, l'encaix futbolístic i després a veure com encaixa a nivell de química al vestidor, no? Perquè també hi ha qui elabora la teoria aquesta de, home, els galàcticos en el seu moment, no? Aquella cosa no va funcionar, que era un vestidor que estava ple d'estrelles, igual ara pot tornar a passar el mateix, però no sé.
No, jo he llegit coses que li falten dir que ronca por las noches
i hi ha gent que li troba totes les pegues, no?
Clar. És que és de dir, conti, devuélvalo, no?
Clar.
Bueno, home, clar, a veure... Una de les coses que també crec quan parla l'Emilio de l'Ancelotti, quan l'Ancelotti diu que això és un vestuari sano, són nanos joves.
Sí.
I jo crec que això, el bon rotllo el tenen, home, que guanyar favoreix el bon rotllo, com és normal, no? Mm. Però és que si jo estic amb la pell d'aquests tios, amb aquest Camavinga. Camavinga ve fa 2 anys d'un equip, no recordo quin era en aquest moment, però bueno, que era una futura promesa del futbol francès. Conté 2 Champions. Si aquests tios fan bondat i es dediquen a lo seu, que és jugar al futbol, i algun dia una carita a l'aire, està molt bé, és que poden acabar... Claro, Nacho té 6 Copes d'Europa. És que sembla la conya, això, no? Llavors, tu imagina't el que Tchouaméni, Camavinga, Bellingham venien de guanyar el trofeu de casa seva. Mm. Oiga, maestro, si això ho prenem bé, a més, em vas donant més artilleria cada any, és que el repte de fer d'entrar a la història del futbol el tenen davant, no? Després ja parlarem el que passa, no?
Jo creo que hay dos coses... que son diferentes, pero que, digamos, contribuyen a ese buen rollo y, sobre todo, al buen quehacer y a la sensación de la organización, ¿no? Que yo siempre he oído a Baris Mutra decir una cosa que a mí siempre me ha impresionado. Él no lo ha dicho solo por el tema del Barça o de cualquier club, que es... que en las grandes empresas, en las grandes compañías, en los grandes trabajos, en las grandes oficinas, que decirte, todo funciona con ejemplo de la cúspide, ¿no? O sea, es decir, cuando tú ves que el propietario, el presidente, el director general, el CEO, ¿me entiendes? Trabajan, cumplen de una manera tal, todo eso se va filtrando. Yo creo que al final los trabajadores, todo el mundo tenga el trabajo que tenga, se contagia de esas cosas, ¿no? Entonces, uno ve al Real Madrid, cómo se comporta el Real Madrid, cómo actúa sus profesionales, cómo hace las cosas. Y claro, tú estás en el vestuario de Valdebebas o en el Bernabéu y dices, joder, coño, aquí no puedes hacer el ridículo, macho, ¿me entiendes? Aquí no puedes volverte loco, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el Real Madrid, ahora en estos momentos, es una comparación también muy desafortunada por parte del Barça, donde ves que esto del Barça es tremendo. O sea, aquí ha pasado todo lo que ha pasado y hoy resulta que el presidente dentro de un ratito va a hacer una conferencia de prensa, una manipulada entrevista en Barça One, la antigua Barça TV, a contar lo que quiera sin admitir ninguna prenda.
¿Qué esperas de esa aparición de Laporta? a partir de las 5?
No espero nada, espero nada. Espero lo del artículo que me he quedado patidifuso de Eduardo Romeo en el Sport hoy, diciendo que ellos eran partidarios, que convirtiendo en héroe al señor Laporta porque rechazó hacer una derrama de los socios, ¿me entiendes? O sea que, no sé, yo no espero nada, es imposible esperar nada, porque eso no es transparente, porque no es abierto, porque no se pueden admitir preguntas, porque no va a contestar de los avales, no va a contestar de la cuenta bancaria, no va a contestar de qué hace el señor Alejandro Echevarría ahí, no va a contestar que su amigo es socio, el compliers, el señor Audiencia ha dejado ver todo esto, o sea, ha dejado pasar todas estas barbaridades que se han hecho, no va a hablar de por qué un exagente de futbolista sigue director deportivo, no va a contar por qué las comisiones que dijo que serían transparentes y contaría no las ha contado, no va a contar nada, o sea que es igual. Termino con lo de Madrid.
Sí, claro.
Tú preguntas, no, tú preguntabas lo de Mbappé en el vestuario del Madrid, cómo va a caer. Perdóname, pero es que ese vestuario está soportando a Vinicius. ¿Vale? O sea, y Vinicius, que se ha vuelto loco, que ahora está, parece un poco mal, ese vestuario ha estado ganando con el Vinicius este, con el show, con toda la parafernalia y con toda la guerra mediática y el show mediático que tiene Vinicius, ¿me entiendes? O sea que ahora yo creo que comparativamente con lo que es Vinicius, que supongo que ganará el Balón de Oro, por supuesto, lo de Mbappé será un juego de niños. E insisto, por lo que decía antes del ejemplo, yo creo que tú llegas al vestuario del Real Madrid, no sé si ahora a lo mejor con la desaparición de Kroos, pero el mantenimiento de Modric, ojalá se quede Nacho, pues probablemente él enseguida verá ahí cómo se manejan las cosas. No creo que un tipo que, por otro lado, no lo olvidemos, viene a hacer la carrera, porque la carrera de Mbappé, como muy bien ha contado, siempre ha hecho risas Tomás, pero es verdad, es la de la peña de la bufanda, porque este tío, ya me contarás tú, sí, ¿entiendes? Sí. Pues este tío, si viene a coleccionar títulos, no podrá hacer muchas tonterías ahí dentro.
Es que hoy, sí. Perdona, he leído una cosa que digo, ha sido pichichi 6 veces en Francia, diga, maestro, el mérito es no serlo. Yo no lo he sido, coño, venga,
me le falta el premio Gross, Tomás, le falta el premio Gross.
Y sobre todo cuajar una carrera, una actuación de líder auténtico en un equiparro.
Sí, sí. Senyors, ho deixem aquí de moment, Emilio, Tomás, gràcies als dos.
Hasta luego.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Ja ens està escoltant aquí a la Ciutat Esportiva de Nijar, que amb la gestió del club perfecta, com sempre, a l'Álvaro Aguado.
Hay que ascender sí o sí de la manera que sea, ¿no? Mientras se ascienda, me vale de cualquier manera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:42, una punt ara del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que no hi havia cap por, però ja tenim tot el tema de l'accionariat en ordre perquè el Girona pugui participar amb tranquil·litat total a la Champions.
No oficialment, però sí de forma oficiosa. M'explico. Ahir 3 de juny, saps que fa setmanes vam dir que el 3 de juny era la data límit perquè presentés tota la documentació, com a mínim el full de ruta, i també aquest òrgan de control econòmic de la UEFA donés el vistiplau als canvis que havia de fer el Girona, que eren que aquest 47% d'accions que té el Manchester City al Girona reduís al 30%, per sota del 30%, i que els 3 membres del conjunt anglès que ara mateix estan al Consell d'Administració del Girona sortissin. Dic que no és oficial perquè ha demanat una moratòria al Girona. Per què? Perquè s'ha de tancar l'exercici econòmic, això acaba a 30 de juny, i perquè l'1 de juliol ha d'haver-hi una junta d'accionistes. I aquí és on es duran a terme aquests canvis. Què ha fet el Girona? Ja fa temps que ho va fer, presentar-li el full de ruta a la UEFA, i la UEFA, a través, com et dic, d'aquest òrgan de control econòmic, ha donat el vistiplau. És a dir, que a partir del mes vinent serà oficial i, efectivament, no hi haurà problema perquè el Girona pugui, complint aquestes normes, disputar la propera edició de la Lliga de Campions. Ara hi ha un dubte, que és què passa amb aquestes accions que deixa de tenir el Manchester City. Hi ha 3 escenaris. Que vingui un tercer inversor que quedin congelades, que és una opció, i que, òbviament, no tinguin dret a vot amb el tant percent que tenien, que era el 47%, i l'altra és que aquest 17, 18, 19, com quedi, fins i tot el 47% si és que desapareix, s'ho reparteixin els dos principals accionistes, que són Pere Guardiola i l'empresari de Bolívia, Marcelo Claure.
Perfecte, així està la situació al Girona, perfectament explicada. Anem ara amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Senyor Batllori i companyia, bona tarda.
Que està a punt d'afrontar la seva tercera promoció d'ascens a primera. Les dues primeres van anar molt bé.
Sí, encantadors records, per l'Oliveros, per exemple, que avui se'n recordava d'aquella promoció de la 62-63, partit de desempat al Bernabéu, camp contrari, Espanyol-Mallorca, 1-0, gol d'Idígoras, i l'Espanyol que va pujar. En aquella època el Mallorca era de primera i baixava, era una promoció entre dos equips de diferent categoria, un que puja i un que baixa. L'Espanyol va jugar aquella eliminatòria i la va aconseguir. I l'altra, inoblidable també per tots, la del 89-90, a Màlaga, després de un 2-1, 1-0 aquí i un 1-0 allà, a penalti a favor d'Albesa, últim de la tanda, sisè penal per l'Espanyol, i gol d'Albesa, que Sarrià havia marcat Gavino. L'Albesa ha passat, sens dubte, a la història de l'Espanyol. Un Albesa que ens dona a desmorzar a molts pericos cada matí al seu bar de la Ronda del General Mitre, i avui era inevitable anar allà, esmorzar bé i preguntar-li a l'Albesa per aquell record.
Lògicament, això és una de les fetes més importants per mi a nivell personal, no? El tirar un penalti que t'estava jugant a l'ascens, i sobretot aconseguir-lo, va ser una de les fites per mi a nivell personal més importants, i sempre recordo, la gent sempre m'ho recordo, i això sempre estarà a la meva vida, lògicament.
Ara ja no hi ha penals.
Amb aquesta nova reglamentació, que jo penso que és favorable, no? Que no hi hagi penals, no? Perquè almenys s'ha de millorar la bona classificació que faci un equip, o sigui, envers de l'altre, no? I llavors, doncs, bueno, almenys no sofrirà tant. Quan no hi ha penals, no sofris tant.
No, i patirà des de l'estadi, perquè l'Albesa i la seva família són habituals a Cornellà. Parla de l'equip i de que l'Espanyol té un bon porter de futur.
Sí, home, lògicament, amb Manolo em sembla que no hem perdut cap partit, no? Llavors això és un equip molt difícil perquè perquè et marquin i per perdre el partit. Llavors això és una cosa positiva per nosaltres, no? I a sobre, doncs, bueno, amb aquest partit concretament, amb els empats, nosaltres som beneficiats, no? Llavors és una peça important, però s'ha de marcar, perquè si no marques, qualsevol jugada et poden marcar i llavors el partit canvia totalment. Però bueno, és positiu, és positiu. I després tenim un porter que, bueno, que ha sigut una sorpresa importantíssima. Jo penso que d'aquí 2 o 3 anys serà un dels millors porters d'Espanya, per mi, personalment.
Un gran davanter, un gran porter, i esperem que més sort i en aquest mes de juny tan important que li ve a l'Espanyol.
A veure si em convides a esmorzar un dia al bar de l'Albesa.
El dia que vulguis. Agafes la moto i en un moment estàs a Mitre Muntaner i allà tens un esmorzar pagat.
Ok, fabulós. Alguna cosa més de l'equip o de la venda?
De l'equip que fa festa, que parlarà demà, el dijous parlarà l'Ele Cabrera, divendres ho farà l'entrenador, i procés de venda, insisteixo, l'altre dia et deia, no s'ha trencat res, segueixen parlant, però ara que ningú pensi que és immediat. No serà ni demà, ni la setmana que ve, ni l'altra. Tranquil·litat, de moment, centrar-nos en pujar.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Tenim al telèfon, atenció, un perico il·lustre que s'acaba de proclamar campió de la Lliga Femenina de Waterpolo amb el Mataró, superant semifinals al Sabadell, en el que era una mena de final anticipada, i el Sant Andreu a la final. Tenim el tècnic del Mataró, el Dani Ballart. Hola, Dani.
Bona tarda.
Moltes felicitats,
Moltes gràcies.
Títol lluitadíssim, Sabadell en semifinal, Sant Andreu a la final, una lliga espectacular. Estareu molt contentes, no, Dani?
Sí, sobretot perquè varen guanyar semifinals 2-0 i també la final 2-0 amb un playoff del millor de 3, cosa que fins a la data no ho havíem fet mai. Ja portaven 3 temporades arribant a la final i arribant al tercer partit i definitiu i perdent aquell últim partit per guanyar la Lliga, i aquest any ha estat diferent, i en aquest sentit, bueno, tanto va el Cantor a la Fuente, que al final no t'ho emportes.
Sí, perquè amb el Sabadell esteu mantenint els últims anys uns duels, Dani, absolutament espectaculars, sobretot.
Sí, així és, i així van ser les semifinals, i bé, la veritat és que contentes de guanyar-la, sobretot a casa d'elles, que va ser el segon partit definitiu, i després amb aquest Sant Andreu extraordinari d'aquesta temporada que ha estat jugant a un nivell també extraordinari, i poder-ho fer 2-0, sobretot en l'últim partit, deixant-les a 4 gols, que això no els hi havia passat mai en tota la temporada, ni a Europa ni a la Lliga, doncs també ens omple d'orgull, senzillament per la bona feina que hem fet en defensa, sobretot.
Fins ara el Sabadell havia guanyat més que vosaltres. Creus que aquesta victòria, que aquesta lliga, pot significar un canvi d'hegemonia, un canvi de cicle? Tens aquesta sensació o no? O és massa d'hora per dir-ho?
Sí, ens agafem els fitxatges que han fet el Sabadell de cara a la temporada que ve, que ens han tret de tres jugadores, doncs com pots entendre... Jo crec que el Sabadell s'ha avançat a el que podia ser aquest canvi d'hegemonia, com tu comentes, i el que han fet doncs, han estat doncs, intentar debilitar-nos a nosaltres amb aquests tres fitxatges, elles reforçar-se, i veurem què passarà la temporada que ve, però és evident que el Sabadell la temporada que ve tindrà un super mega equip.
Quins fitxatges són, Dani?
Són Laura Arros a la porteria, Simon Van der Kratz, l'esquerrana, i Rita Kesteli, la hongaresa.
I això et molesta o què?
Això és la professionalitat de l'esport. Jo estic content que les noies, si tenen millors ocasions i millors oportunitats, doncs les agafin. La seva conveniència és evident que per nosaltres això és com si fos un castigo, no? A elles els hem dit que carai, ostres, no ho he entès, no ho he entès res el temps que heu estat aquí de causa d'anar neu al gran rival, però la vida hem d'aprendre tots les decisions millors per nostra, i elles han cregut que havien de fer el canvi i ja està, nosaltres estarem aquí la temporada que ve per seguir lluitant i posar les coses molt difícils.
Competitius la temporada que ve a la Lliga, segur que ho sereu, Dani, i l'objectiu la propera temporada és Europa, el gran objectiu o què?
No, el gran objectiu és competir per tot. La veritat és que no ens podem posar objectius de guanyar la Champions quan l'any vinent, la temporada vinent, tindrem un equip molt, molt, molt renovat. Llavors no podem ara mateix pensar en aquest objectiu, hem de pensar en ser el màxim competitives possibles, i jo crec que arribar a la Final Four serà un gran èxit.
Perfecte, Dani. Escolta, l'última, com sempre, faig de l'Espanyol. Optimista de cara a la promoció d'ascens o què?
Bé, si no som ara, ja m'explicaràs, però la veritat és que el nivell de joc de l'equip no és per fer volar coloms, però bé, no? La veritat és que en la primera eliminatòria amb l'Sporting, sí, el tema de la tornada a casa, sabem que no hi ha penals, llavors és el 0-0 de l'anada, és el que estem resant tots els pericos, i per què no un 0-0 ve a Cornellà per passar aquesta final, sí, i després a la final, si tenim la sort que l'Oviedo guanya l'Eibar, doncs podem fer 0-0 a l'anada i 0-0 també la tornada.
Quatre empats i passes, eh?
Exacte. Bé, però bueno, ja saps, estarem amb l'equip, ara són els moments en què normalment els pericos sempre ens ajuntem i recolzem a l'equip.
Sí, senyor. Dani, gràcies per atendre'ns, repeteixo, felicitats, una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá, y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Hay
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sis minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem ara de bàsquet, Albert, protagonista sí. Fernando Sanemeterio, que és el nou director esportiu del Girona.
Efectivament, té 40 anys, és un nom il·lustre del bàsquet, és un fitxatge de qualitat important del bàsquet Girona. Era entrenador ajudant al València. És la primera aventura com a secretari tècnic, surt de la zona de confort perquè a València ha estat 9 anys com a jugador i ara com a entrenador assistent. També vull recordar, no sé si els que ens escolten ho recorden, que va ser jugador del Girona. Es deia Acasballo Girona.
Home, sí.
Fernando Sanemeterio va vestir i va defensar la samarreta del Girona entre 2006 i 2008. El presenten demà a Fontajau. Ell liderarà aquest equip de la direcció esportiva de la secretaria tècnica, que formaran també Jesús Escosa i Eric Moleiro. I deixa'm que apunti que el company Xavi Ballesteros de l'Esportiu explica avui que Mario Gessoña, que no semblava durant aquesta temporada, sobretot la segona meitat, que tingués un futur al Real Madrid, perquè és jugador encara del Real Madrid i se l'ha vinculat amb el Barça, va sortir del planter del Barça, doncs explica Xavi Ballesteros que Gessoña continuarà vestint la samarreta de l'actual conjunt que entrena Xus Mateo. Dic ai perquè va eliminar el Futbol Club Barcelona i
no ha estapat novetat, aquesta no? caixa dels trons. Al voltant de la banqueta del Barça.
No, ja ens va emplaçar l'altre dia Juan Carlos Navarro a una roda de premsa d'aquí uns dies. Ell, Josep Cubells, el director responsable de la secció, quan donaran tots els detalls, però vaja, que Grimau està més fora que dins és una evidència, que intenten tancar l'acord amb un altre entrenador, que Xavi Pascual és el que li agrada a la porta, amb ell va ser campió de l'Eurolliga, la segona que té el Barça a París el 2010, i que hi ha, com vam explicar ahir, algun jugador amb el que es té un preacord tancat, com és Juan Núñez, al base del Ratiopharm Ulm d'Alemanya, exjugador del planter del Real Madrid.
Molt bé, i Unicaja i Múrcia van al cinquè al final, ho tenia Múrcia molt bé i ara ho té molt malament un altre cop, eh?
Sí, és increïble perquè va guanyar Múrcia els dos a Màlaga, ha guanyat Màlaga els dos a Múrcia i ara el factor pista pel líder de la Lliga Endesa. Demà coneixerem quin és el rival del Real Madrid a la final de la Lliga ACB, que començarà el dissabte.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Anem ara amb el futbol sala, que el Barça perd el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, 2-3 davant del Cartagena. La cosa es complica. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Valori. I esto obliga a los azulgrana a ganar los dos próximos encuentros si quiere meterse en la final de la Liga, competición que tiene que conquistar si quiere jugar la próxima edición de la Champions. El Barça dominó todo el partido, pero una vez más, la falta de gol, unida a varios errores defensivos, permitieron al equipo murciano llevarse la victoria. La suerte tampoco acompañó a los azulgrana, que en la recta final reclamaron un penalti por mano, mientras que Pito marcó un segundo fuera de tiempo el gol que habría forzado la prórroga. El técnico barcelonista Jesús Velasco lamentó la reiterada falta de efectividad de cara a portería rival, pero fue el portero Didac Plana quien se mostró más contundente.
Ens està faltant el que ens està faltant últimament des de fa moltes setmanes, que és assassinar el rival, no? Comencem per davant o comencem generant, inclús agafem avantatge, però mai és un avantatge de més d'un gol i així no es pot anar, així és molt complicat perquè al final l'equip rival sempre competeix, sempre té opcions, sempre es veu viu i ens està faltant matxacar el resultat cada cop que, doncs, que et fem apretades o que tenim bons minuts amb gols, perquè les ocasions hi són, però falta el gol.
El jueves, segundo partido en Cartagena. Si el Barça gana, forzará el tercer y definitivo encuentro que se jugaría el domingo en el Palau. Si pierde, quedará eliminado de la Liga y también de la Champions. También hoy, segunda semifinal, Pozo-Jaén abren esta vez en la segunda semifinal. El ganador se enfrentará al vencedor del Cartagena-Barça.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem amb tenis, que tenim jornada de quarts de final a Roland Garros. Està jugant el Dimitrov Sinner, domina l'italià per 6-2 i 3-2. Alcaraz juga aquest vespre davant Tsitsipas. De moment, en el head-to-head, 5 partits, 5 victòries per Alcaraz.
No m'ha ganado todavía ni ningún partido y eso quiere decir, bueno, que tengo un poquito la manera de jugarle. Pero ha pasado tiempo desde la última vez que he jugado contra él. Ese head-to-head tampoco quiere decir que el próximo partido se lo vaya a ganar. La derrota se aprende mucho más que de las victorias. Entonces él habrá aprendido a qué hacer contra mí, a ver qué pasa, pero seguramente será un partido muy exigente tanto físicamente como mentalmente.
En categoria femenina s'han classificat aquest matí per semis Coco Gauff i Swiatek. Italita, 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 Gil.
Superstar!
Ai, els somnis, Ballori, els somnis. Mira, els somnis que estan per arribar, com per exemple els de Vicky López, Héctor Ford, Pau Prim, esportistes del Barça que han començat avui la selectivitat, ah, sí, que tinguin molta sort.
Molta sort.
Sembla que l'examen de castellà era fàcil i després havien d'afrontar l'anglès, un reading, un listening, un writing, coses d'aquestes modernes.
Que acaben en ing.
Acaben en ing, efectivament. I somnis que s'acaben complint. Enzo pagat a les xarxes, amb un short, un TikTok, que li van fer a Joselu quan Joselu era jugador de l'Espanyol.
¿Qué jugador de otro equipo te gustaría que jugase contigo en Espanyol?
Mbappé.
Doncs mira, no serà l'Espanyol, no, però poco, sí serà el Madrid, que Joselu i Kylian Mbappé podran jugar junts. Somnis que a vegades, mira tu, ves per on, doncs s'acaben complint. Què hi farem? Ja s'acaba això, Ballori. Ja, no, demà tirarem per un altre tema, va. Última hora.
Última hora.
Melchor Ruiz, amb les xifres del fitxatge d'Mbappé. 30 milions bruts per temporada fixos, més bonus fàcils. Prima de fitxatge, 50 milions. Drets d'imatge, els que ja té signats 100% Mbappé, els que arribin a partir d'ara, 70% Mbappé, 30% Real Madrid. Clàusula de rescissió, 1.000 milions d'euros. I a més, al marge de tot això, Cristóbal Parral, un any més al Racing de Ferrol, i volen inhabilitada per vida a Paquetà perquè hauria forçat targetes grogues perquè al voltant de 60 persones guanyessin 100 lliures a les apostes.
Les enquestes en clau Barça amb l'arribada d'Mbappé li podrà competir al Barça al Madrid? Creieu que no, la majoria, el 61%. En clau Girona, què faríeu amb Pablo Torre? Voleu que es quedi al 52%? I en clau Espanyol, ha de ser titular Nico Melamed contra l'Sporting? Creieu que sí al 75% dels que heu votat. Arribem a les 4, pendents de la porta a partir de les 5. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.